Les dues en punt, bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Després de dues victòries seguides, després d'haver sumat 21 dels últims 30 punts possibles, 4 victòries i un empat en els últims enfrontaments a la nova Creu Alta, després de tota aquesta feinada feta, de poc servirà la reacció experimentada si en els darrers partits del 2018 el centre d'esports no segueix amb la inèrcia a la qual ens ha acostumat les últimes setmanes d'anar puntuant gairebé setmana sí, setmana també. Cal veure si seguirà sent així o no, però de moment el ritme dels equips capdavanters està sent realment molt alt i no deixar-se anar és clau si es vol arribar al tram decisiu de la Lliga amb opcions. Fins ara el Sabadell ho està fent a la perfecció, això de continuar com un dels principals perseguidors dels de dalt, però com deia Toni Saligrat, només acaba el partit a Castàlia, queda un món encara abans d'agafar les vacances de Nadal i el resultat d'aquests dos pròxims compromisos marcarà com encetem el segon tram de competició. Diumenge serà un d'aquells partits trampa. Per historial, tots sabem del que és capaç l'Alcoyano, encara que s'estigui mostrant més irregular del que ens té acostumats en el que portem de Lliga. No és el Castellón, tampoc, però les aigües baixen, la veritat, no massa calmades pel Collao i el Sabadell voldrà aprofitar els possibles nervis amb els quals viatgin els de Vicente Mir a la ciutat per continuar amb la seva escalada. Diuen que arribar a la part alta és difícil, però que el més complicat és consolidar-s'hi i aquesta és la fita que s'ha marcat al centre d'esports en aquests dos últims partits del 2018.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol. Toni González, comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell-Alcoyano d'avui centrarà el programa amb Toni Saligrat, amb Vicente Mir, els dos entrenadors, i també amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. A banda d'aquest partit de diumenge a les 5 a la nova Creu Alta, també parlarem del Sabadell Nord, del Mercantil, del Mundial de Natació en Piscina Curta de Hangzhou a la Xina, de l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo, d'Elias Castellarnau de Motociclisme i de l'Oar Gràcia.
I fora de l'hotel?
El Barcelona l'Assa cau amb estrèpit a la pista del Real Madrid. Parlem de bàsquet. En el clàssic de l'Euroliga, els de l'ASO es van imposar 92-65 amb un JC Carroll especialment encertat. En futbol, els tres representants de la Lliga Espanyola a l'Europa League han accedit als setzens de final. El Betis ho fa com a primer de grup, tot i empatar ahir, al camp del Dudelange luxemburguès. Les victòries del Sevilla i del Villarreal contra rivals russos, el Krasnodar i l'Spartak de Moscou, permeten andalusos i castellonencs passar ronda, com en el cas de la Lliga de Campions. Dilluns es durà a terme el sorteig d'aquesta nova eliminatòria. I la setzena jornada de primera divisió s'enceta aquesta nit, serà a les 9 a Balaïdos, amb la disputa del Celta de Vigo-Leganés. A la mateixa hora segona hi ha duel andalús Màlaga-Càdiz, pendents, per cert, del comunicat que acaba de fer la plantilla del Reus Deportiu per veure si el Reus-Còrdoba d'aquesta setmana és finalment l'últim de l'entitat roig i negre a segona divisió.
I a les xarxes socials.
La fotografia de família dels veterans del Sabadell al seu tradicional sopar de Nadal. Molt mite en una sola imatge. Tanco, Lino, Motoret Sala, Saura, Robert Alvira, Pere Belmonte, Piti, Manel Martínez o Jaume García, el Flaco, són alguns dels exemples. Si important és cuidar el present i l'afició, tant o més ho és mirar cap enrere. I per això és d'agrair que les velles glòries arlequinades segueixin vinculades al club. Al dinar de Nadal de la primera plantilla, per exemple, ja vam veure tres d'ells, a Lino, a Tanco i a Roberto, i el director general Bruno Batlle també hi va ser al sopar dels veterans. Una bona entesa i una bona sintonia necessària absolutament per seguir creixent. Com més siguem empenyent, millor pel Sabadell segur, deia dimecres Tanco, per tant, poc més a afegir.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Deu segons, ja ho direm bé, i 5 minuts per sobre de les dues, una entrada triomfal. La d'avui, Marc Pijuan, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Això de les matemàtiques sempre m'he fet un embolic. 5 minutets, mira, ara clavats per sobre de les dues, així no hi ha dubte. Divendres, prèvia de partit a casa, l'últim del 2018, partit entre històrics, tancant aquí una trilogia. Després en parlarem amb el Miguel Ángel Rodríguez, però venim de l'Hércules a casa, venim d'anar a Castalia contra el Castellón, i per si no en teníem prou, un altre històric del futbol de Terres Valencianes, el Club Deportivo Alcoyano, visita la Nova Creu Alta diumenge demà passat a partir de les 5 de la tarda. Avui ha parlat Toni Saligrat, un ex de l'Alcoyano, que va aterrar, igual que Manuel Gato, que parlàvem amb ell dimecres aquí a l'Hotel Suís, directament des d'Alcoy, aquí a Sabadell. I no sé, m'imagino que ha parlat del seu exequip, però a què s'hi ha referit avui el de Torrent, en aquesta roda de premsa?
Doncs sí, molts temes, òbviament, a tractar amb Toni Saligrat a la roda de premsa d'avui. Òbviament ha parlat del seu ja exequip, l'Alcoyano. Ens ha sorprès, és a dir, a tots els que estàvem a la sala de premsa, no les paraules de Toni Saligrat, sinó el fet de confirmar que aquest any l'equip del Coi, o aquest any, o fins i tot ja la temporada passada que ho comentàvem amb Toni Saligrat, que la sensació és que estàvem sent més forts fora del Collau que a casa, no? I és unes dades que també hem anat contrastant al llarg de la setmana aquí a l'Hotel Suís. També li hem parlat a Saligrat, i que ell, vaja, també s'ha mostrat sorprès i diu, i no només jo que hi he estat allà i que he entrenat a l'equip, sinó que tothom que ho veu des de fora doncs també se sorprèn d'aquesta ratxa de l'Alcoyano, que vaja, sembla que puntui, o que sembla que fora de casa està sent més competitiu que no pas al Collau. En tot cas, una de les notícies potser de la roda de premsa ha estat la confirmació per part del club, en aquest cas en paraules de Toni Saligrat, de la baixa d'Edgar Hernández. Ja ho havíem avançat aquí a Ràdio Sabadell, sense encara la confirmació oficial per part del club, ni tan sols potser allò un parte mèdic.
Sí, de fet estem pendents d'això, perquè avui mateix se sotmetia a proves, passava per la consulta mèdica, i per tant estem a l'espera de conèixer els resultats d'aquesta visita, però vaja, el que comentàvem ahir, un parell de partits no se'ls treu ningú, no?
Sí, correcte, la sensació és aquesta, però com bé deies, encara no tenim res confirmat. És a dir, des del club no ens han pogut dir res, avui tampoc, avui que ens hem acostat a les oficines de la Nova Creu Alta, encara no tenien res en concret, i fins i tot preguntat sobre aquest tema, Toni Saligrat tampoc ens ha pogut, va revolgut dir res sobre l'evolució o quants dies, quantes setmanes estarà de baixa el davanter centre arlequinat Edgar Hernández. En tot cas, com dèiem, Toni Saligrat ha confirmat aquesta baixa, i això sí, ha dit que per suplir-lo hi ha prou jugadors a la plantilla que ho faran igual de bé que ho està fent el gabanenc.
Els jugadors que estan participant últimament i jugant molts minuts i pues, són baixes que evidentment se noten més que els que tenen menys minuts. I ara Edgar havia entrat a l'equip per mèrits propis, perquè ja portava moltes setmanes cridant a la porta de jugar molts minuts, i ara sortir pues, realment per a l'equip no és bo, però això obre la porta a altres jugadors que també estan treballant fenomenal i que estic convençut que van a donar un rendiment altíssim, surti el que surti per Edgar.
Doncs surti el que surti, home, fa pinta que serà Artur o el seu substitut aquesta setmana. Recordem que són les dues baixes confirmades, que el Sabadell recupera per aquest compromís a Nico del Monte, sancionat a Castelló. A priori ha de ser el substitut a l'eix de la defensa del sancionat Aleix Coc, un dels intocables que es perdrà el seu primer partit en tota la temporada per sanció. L'altra baixa, a banda del central tarragoní, aquesta que comentava ara el Marc Pijuan, de l'Edgar Hernández. Veurem si finalment substituït o no per Arturo. Més cosetes de la roda de premsa de fa tot just uns minutets de Toni Saligrat, prèvia a aquest Sabadell Alcoyano, parlant una miqueta de l'evolució que ha viscut l'equip, no?, al llarg de la temporada.
Sí, es nota que ja arribem a final d'any, i la roda de premsa ha estat gairebé més una valoració, de fins i tot no només aquesta temporada, sinó tot el 2018, i també hem parlat del primer tram d'aquest 2018-2019 de l'equip de Toni Saligrat, bàsicament perquè és cert que té com dues fases, una primera molt irregular amb resultats força negatius, en la qual l'equip doncs va fins i tot caure fins a l'última posició a la taula, i una segona on, doncs vaja, els últims partits, de moment, si no m'erro, són 21 dels 30 punts possibles, no sé si en 21 o 23.
Ara, 21.
21 dels 30 últims punts possibles, els últims 10 partits, que han anat molt i molt bé. Preguntat sobre el per què aquest canvi, això que abans dèiem, per què va tan malament, i tothom et deia, home, doncs no ho sabem el per què, no sabem dir el motiu, doncs vaja, ara jo crec que a poc, les peces van encaixant, i Toni Saligrat ens ha pogut fer una mica una radiografia de per què l'equip ha millorat en aquestes darreres jornades.
Jo crec que cada vegada estem fent més coses bé i menys coses malament. Per un costat veus més minuts de l'equip a un rendiment altíssim, i cada vegada veus menys errades d'aquestes importants i greus que costen gols. I bueno, és el camí, és el camí. Això s'està acompanyant, evidentment, normalment quan passa això venen els resultats. Això augmenta la confiança de tothom.
Doncs una paraula clau, la de la confiança a l'hora d'entendre com ha revifat el seu vol al centre d'Esport Sabadell. Per cert, una última hora, allò que té coses del directe que diria el tòpic, comunicat mèdic del centre d'Esport Sabadell, un minut i mig després de comentar la jugada, Edgar Hernández pateix una capsulitis en un dels dits del peu dret i allò que ens agrada tantíssim als periodistes, l'evolució del futbolista marcarà la seva disponibilitat de cara als propers partits. Només faltaria que diria aquell, però sí, evidentment, és allò de curar-te en salut i de no tenir encara un diagnòstic clar al voltant de si són dues setmanes, si és una... Bé,
en tot cas, lesió lleu pel que
sí,
podria
sí,
haver
no,
estat.
Sí, no és un trencament de dit, no res. És una capsulitis, però vaja, de moment baixa, confirmada, de cara al compromís d'aquesta setmana, Edgar Hernández, com avançava ahir Ràdio Sabadell, amb aquesta capsulitis, que és el que ens ha tret en clar al centre d'Esport Sabadell després de les proves a les quals el gavanenc s'ha sotmès avui. A tot això, queden dos partits, no per tancar la primera volta, perquè recordem que la primera volta es tancarà, en teoria, el dia de Reis, aquell cap de setmana a casa contra l'Olot, però sí per finalitzar el 2018. Un 2018 que ens portarà a Egea d'aquí a una setmaneta, d'aquí a 10 dies mal comptats, dissabte de la setmana vinent, però de moment pensem en aquest tram de competició, el Collano-Egea, 6 puntets per tancar el 2018, que qui més qui menys, si fa el càlcul ràpid i diu venim de dues victòries, si això ho allarguem una mica més, si la bona dinàmica ens dona per guanyar dos partits més, si fem el 6 de 6, qui sap si entrem en el playoff, no? Clar, al final és el compte aquell fàcil que es fa des de fora i que tampoc agrada als que estan a dins, però amb dues victòries en les pròximes dues jornades a ningú se li escapa, Marc, que si el Sabadell no entra de ple dret a la zona playoff, la fregarà amb la punta als dits, eh?
Fixa't que aquesta setmana escoltàvem a Néstor Querol el dia del dinar de Nadal del club, parlant amb en Pau Vitorí, i també feia referència, no?, a la possibilitat de guanyar els dos partits que resten d'aquest 2018, l'equip faria un 6 de 6, i home, molt malament, o no sé si, vaja, gairebé assegurar-ho, però la sensació és que l'equip, si no estaria en playoff, doncs allò estaria un puntet, empatat, igualat, vaja, la sensació és que fent un 6 de 6 la cosa es posaria força de cara. De fet, preguntat a Toni Saligrat sobre aquesta possibilitat que l'equip, doncs, allò se'n vagi a les vacances de Nadal amb aquest 6 de 6 i amb les places de playoff, doncs si era un petit regal de Nadal, eh? Aquella cosa de arriba ja el Nadal, tenim el regal aquest d'entrar a playoff, ho voleu, ho necessiteu, teniu ganes, i vaja, un Toni Salirat com sempre, tocant de peus a terra, i fins i tot jo diria que calmant una mica de les bèsties, tranquils, no només als jugadors o fins i tot als companys de premsa que avui érem allà, sinó una mica en general, la sensació de dir tranquils, que això si ha d'arribar, ja arribarà.
Una de les coses que jo estic percebint aquí, que la gent té moltes ganes de playoff i que estem contínuament aquí parlant de playoff, suposo que és perquè som un equip gran que fa molts anys que no fa playoff, no? Però jo crec que és un tema del que se té que parlar poc, i si té que arribar això que tots volem i que tots desitgem, que això no ho tenim que amagar, afició, tècnics, club, però això arribarà com a conseqüència de si continuem fent les coses tan bé com les estem fent o millor, que per això treballem cada dia molt fort, al final això caurà pel seu propi pes.
Doncs mira, aquest matí he entrat, ara una anècdota, he entrat amb els companys, amb l'amic Isma Mayor de Ràdio Alcoi, i precisament parlàvem d'aquesta qüestió i recordava una frase que havia dit fa no pas gaire Toni Saligrat, que era sí, sí, molt bé, però tranquils, que fa un parell de mesos, jornada 7, 0-2 contra l'Espanyol B, al minut 60, i érem els cuers, per tant, anem a tocar una mica de peus a terra, i gairebé, no sé si és que ja començo a llegir entre línies quin serà el discurs que farà Toni Saligrat, perquè evidentment no havia parlat amb ell avui, però unes hores més tard, aquesta crida a la prudència, a la calma, a la paciència de Saligrat, però vaja, la veritat és que les xifres conviden, com hem dit al llarg de tota la setmana i de les últimes, a l'optimisme amb aquest 21 de 30 que comentàvem al principi del programa. I no ens ho hem descuidat. Toni Saligrat, un home que gairebé fa història amb l'Alcoyano, com a mínim el va dur a un playoff, el va tenir lluitant pel títol de Lliga, va ser un any molt intens al Collao, i que malauradament per la família del Deportiu Alcoyano i també per Toni Saligrat no va acabar amb recompensa, amb ascens, però sí amb un playoff, ara que parlàvem del tema, entenc que haurà parlat, no?, també del seu ex-equip.
Sí, però no et pensis, que com et deia al principi, sí, parla aquella cosa, aquella sensació de que l'equip està rendint millor fora que no pas a casa, al Collao, Ho hem comentat això, però de com juga l'Alcoyano, de com arriba aquest partit, jo crec que és així. Quan l'equip funciona, quan tot va bé, quan potser parlem de play-off, comencem a somiar, la sensació és que tampoc importa tant contra qui juguem, no? Sinó que ens mirem més cap a nosaltres, i la roda de premsa d'avui ha estat una mica tot això. I parlant de l'Alcoyano, doncs sí que a una pregunta del company d'en Pere, del diari de Sabadell, que feia referència a si seria un equip que vindria aquí a la nova Creu Alta a jugar al contraatac, allò, plantar-se 11 tios al darrere i sortir a la contra, i vaja, Toni Saligrat creu que no, que de fet ha dit que hi ha pocs equips que juguin al contraatac en aquesta categoria, que ni el primer ni l'últim, que aquí el que funciona molt és el joc d'estratègia i també els atacs ràpids, però no tant això de jugar al contraatac, i sobretot ha descartat, que això ja ho podíem tenir en compte, que l'Alcoyano no vingués aquí a fer joc combinatiu.
No et pensis que fora de casa juga al contraatac o en casa és més. No te sabria dir cap equip amb aquest grup que jugui al contraatac. Cap equip crec que surt a contraatacar. Sí que és cert que des del líder Lleida, que si no és en una acció pilota parada o amb un atac ràpid difícilment te fa mal, i el darrer, que pot ser el Castelló o el Peralada, si és el mateix, si juguem tots és el mateix. És a dir, aquí amb atac combinatiu és complicadíssim fer gols.
Doncs la segona bé, per Toni Saligrat, fent una miqueta la prèvia d'aquest partit de diumenge, i a tot això, clar, avui 14 de desembre s'apropa el mercat de fitxatges d'hivern, i qui més qui menys ja comença a fer les seves porres, travessa si cal fitxar, si no. El Sabadell, com diem, té fons d'armari, té una plantilla àmplia i està responent i ha reaccionat, per tant no és dels anys més crítics a nivell de fitxatges en aquesta finestra hivernal. Però avui n'ha parlat Toni Saligrat. No sé si ha deixat gaires titulars, però com a mínim n'ha parlat.
Sí, tot plegat després d'una pregunta on li demanàvem si tenia alguna intuïció, ara que ja portem gairebé mitja lliga, de quins equips doncs podrien allò lluitar pel play-off i quins potser patirien, o si creia que alguns dels que ara està dalt després cauria. T'he de dir que ens ha dit que ell prefereix no dir aquestes intuïcions que té, és a dir, que les té, però que no les vol dir, diu, perquè després
fa de mal
allò,
dir, no?
Sí, allò que diu que puja el pa, no? Que tot plegat sembla que s'ha de complir, o al contrari no es compleix gens ni mica. No ens ha fet referència a això, però el que sí que ha dit és, diu, mira, ara si us ho digués segurament no estaria en el cert, perquè ara arriba el mercat d'hivern i hi ha molts equips que es reforcen normalment cap a bé. Per tant, deixem passar aquest mercat d'hivern i potser després cap al febrer ja us puc dir aquestes intuïcions que tinc jo. Llavors sí que li hem preguntat en aquest moment: escolta, Toni, has parlat de mercat d'hivern, això vol dir que vosaltres també teniu allò, els ulls ben oberts a les opcions que pugui haver-hi d'incorporar algun jugador, i vaja, la sensació, no ha parlat de torrons, que potser seria una mica...
Això va ser el Toni Saligrat 17-18, sí, el 18-19 no fa tanta referència als torrons.
La metàfora que va fer servir l'any passat, però òbviament sí que ha tornat a parlar de diners i de la dificultat que tindria, en aquest cas, el Centre d'Esport Sabadell de reforçar-se en aquest mercat d'hivern.
Jo vaig deixar de creure en Papà Noel i els Reis Magos des de fa uns anys ja, i sé que tots els regals s'han de comprar i valen euros. Llavors, en funció del que tinguem, pues farem, però partint de la base de que si tot es quedés tal com està, jo estaria content.
Doncs bon titular, Si es queda la plantilla tal i com la té ara Toni Saligrat, ell un home content. Evidentment, si li milloren, doncs m'imagino que més encara, no? Si els Reis passen per Sabadell i deixen, jo que sé, algun jugador més que encara millori el rendiment. Això serà segurament d'aquí a una setmaneta i mitja, aproximadament, que ens farem un fart de parlar d'això. De moment, simplement per rematar aquesta història, et pregunto per horari i et pregunto també per l'activitat que està havent-hi a les oficines.
Sí, recordem el partit diumenge a partir de les 5 de la tarda, i avui, com hem trepitjat la nova Creu Alta, les oficines del club, la zona de premsa, la zona mixta, també aquell raconet que hi ha tocant o sortint ja de l'estadi, doncs moltes joguines i molt menjar. Adri, recordem que és un partit solidari el d'aquest diumenge, que els socis, a més que s'acostin doncs amb una joguina o amb un quilo de menjar, tenen opcions d'aconseguir una entrada. Per tant, també important, això que també ens explicava en Pau Vituri ahir. Per tant, tots aquells que tingueu ganes de col·laborar, no només amb el club, sinó també, doncs ja sabeu que el club treballa juntament amb Creu Roja Sabadell, per tant, un seguit d'entitats que reuneixen també amb el tema del rebost solidari, doncs per aportar joguines i menjar que es necessiten aquestes dates, sobretot pels més vulnerables.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Marxem cap a Terres Alcoyanes. Anem a veure si la cobertura no ens fa la guitza al telèfon. A l'altra banda del fil tenim precisament l'homòleg de Toni Saligrat a la banqueta del Club Deportivo Alcoyano. Vicente Mir, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
És un partit entre històrics, aquest Sabadell-Alcoyano. T'he escoltat avui en roda de premsa, Vicente, que deies que la pressió, o com a mínim el punt d'exigència, és pel Sabadell, pel seu objectiu, deies, d'estar sí o sí a la part alta.
Sí, yo creo que el Sabadell es un equipo que desde el principio de temporada todos sabíamos que era un equipo que el objetivo era jugar playoff, y una vez metido en el playoff, pues todo lo que no sea ascender, pues para el Sabadell pues no sería bueno, ¿no? Es uno de los equipos que en un principio pues se ha hecho para estar ahí arriba. Es cierto que no empezó muy bien, pero luego cogió una dinámica muy buena y bueno, y ahora mismo pues se ve el equipo que tenía que ser, ¿no? El equipo que tenía que estar ahí arriba.
22 gols encaixats, és cert que ve de no rebre cap gol a Castalia aquesta última setmana, però continua sent la pitjor defensa de la Lliga, juntament amb el València Mestalla. Et sorprèn que un equip de Saligrat i que aquest Sabadell encaixi tant?
Bueno, no es que te sorprenda, porque al final, bueno, las estadísticas dicen que han encajado muchos goles, pero también han hecho. Es decir, que en el fútbol yo firmaría ganar todos los partidos 5-4 y que me hicieran 4 goles. Es cierto que bueno, los equipos de Seligra pues se defienden muy bien, es un equipo que sabe siempre a lo...
Avui li preguntàvem a Toni Saligrat per quin tipus de partit espera. Deia que, clar, que aquí en aquesta categoria hi ha molts pocs equips que apostin per un joc decididament combinatiu, de tenir la pilota, de possessions llargues, sinó que més aviat són transicions ràpides tota l'estona, atacs ràpids. I en aquest sentit, crec que també els companys de la premsa del COI t'han preguntat per això, i més o menys ha anat en aquesta línia, la pilota aturada, no? Que tractant-se de Saligrat, d'un Sabadell-Alcoyano, segona B, encara que el camp sigui gran, etc., l'estratègia pot ser fonamental en aquest partit.
Sí, siempre en segunda vez todos los partidos en acciones a balón parado pues muchas veces es la solución, ¿no? Y de hecho por los equipos de Saligrat todos sabemos que la trabajan muy bien y en cualquier jugada, en cualquier despiste pues te pueden hacer gol, pero también es cierto que han recibido goles a balón parado. Es decir luego es un campo, el campo Saballé es un campo que se puede jugar muy bien al fútbol y se puede ver un buen partido también con posesiones largas de balón. Es decir, que no hay que descartar ni una cosa ni otra.
De Toni Saligrat, què em destacaries més? Ho dic perquè ell és valencià, és de Torrent, ha passat per l'Alcoyano, allà a terres valencianes el coneixen de sobres. Amb què et quedaries de Saligrat?
Bueno, yo me he enfrentado muchísimas veces a Saligrat, y yo, bueno, nos hemos enfrentado muchas veces y yo puedo decir de él que es un gran entrenador, que conoce muy bien la categoría. Su fútbol tal vez sea un poco diferente al mío, pero sí que es cierto que los resultados, siempre que coge un equipo, siempre sabe a lo que juega y los equipos siempre los tiene arriba, es decir, que sabe muy bien lo que se hace.
Et pregunto també per el moment que travessa l'Alcoyano, que dèiem avui que esteu sumant potser gairebé més fora de casa que Alcoyao, un equip que dins del que és una categoria igualadíssima aquesta temporada, clar, al final guanyes un partit i potser superes a 3 o 4 rivals i la classificació es veu diferent, però sense poder despistar-vos, no tampoc?
Por supuesto, nosotros somos un equipo que ahora mismo estamos en el pelotón del octavo hacia abajo y, como tú dices, en tres jornadas el que va en la posición número 8 pues puede acabar como colista, ¿no? Es decir, que está todo muy igualado, nosotros no nos podemos despistar, de hecho pues necesitamos ganar sí o sí para poder ir saliendo poco a poco de ahí y intentar pues bueno no sufrir, pero es cierto que hay muchísima igualdad hoy en esta categoría y en el grupo nuestro, pues bueno, se puede enfrentar el primero contra el último y ganar el último, es decir, a día de hoy no sé si es el Peralar el que va el último, pero es capaz de ganar en cualquier campo, sí o sí.
¿Viatgeu, Vicente, demà cap aquí?
Sí, viajamos mañana.
¿Y
sí,
dormiu, mañana a la tarde. Dormiu a Sabadell o dormiu a la zona de Barcelona?
No, dormimos en la zona de Barcelona.
Doncs res, ens veiem llavors diumenge a la prèvia del partit. Vicente Mir, entrenador de l'Alcoyano, que vagi fenomenal aquest viatge camí de casa nostra, i com dic, demà passat a les 5 de la tarda Sabadell-Alcoyano a la Nova Creu Alta. Una abraçada, un plaer parlar de futbol.
Gràcies a vosaltres.
Fem una aturada en el camí, 4 minutets i mig, i 2:15 de la tarda a la tornada a Estadístiques amb el mestre dels números, amb el Miguel Ángel Rodríguez.
Esta Navidad regala circo y sumérgete en el fantástico mundo de los sueños. En el país de la ilusión viajaremos al infinito para encontrarnos con un mundo lleno de colorido, fantasía y misterio. Un espectáculo mágico. Sueños, una experiencia única que jamás olvidarás. Il Circo Italiano, en Sabadell del 21 de diciembre al 6 de enero. Instalado en su gran carpa blanca y negra frente al Corte Inglés. 2 horas para soñar y reír en familia esta Navidad con Il Circo Italiano. Y cada día exhibición gratuita del increíble hombre bala. Compra ahora tus entradas anticipadas con un 50% de descuento en ilcircoitaliano.com.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Max. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu, sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. 2 hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble home bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui tanquem la trilogia d'històrics, perquè sé que ets dels meus en quant a no considerar el Lleida Esportiu un club històric per ser la refundació de la Unió Esportiva Lleida, i per tant hem fet Hèrcules les últimes setmanes, Castellón, i ara toca el Collano, que també és per tercera setmana consecutiva un duel entre històrics del futbol de casa nostra.
Sí, bueno, de fet, amb el Collano hi ha hagut enfrontaments fins i tot a primera divisió. Fa molts anys.
Ha plogut, eh?
Ja no se'n recorda gairebé ningú, però bueno, hi són. En total, 30 partits oficials entre Sabadell i Alcoyano. Balanç bastant igualat. Espero que diumenge l'acabem d'igualar. 9 victòries de Sabadell, 11 empats i 10 victòries de Alcoyano. 32 gols del Sabadell i 40 de Alcoyano.
Per igualar aquest capítol serà difícil, eh? Caldria una victòria 8-0, caldria la victòria.
Els gols és igual, amb l'1-0 ja.
Amb els anys a caure, ja.
Sí, sí. 15 visites de Alcoyano a Sabadell, tant a la Creu Alta com a la Nova Creu Alta. 6 victòries del Sabadell, 8 empats i una única victòria de l'Alcoyano, que ara parlarem d'aquesta victòria.
Pot ser que sigui la del passadís?
Sí.
Perfecte, sí, sí, després sí. La comentem.
El tema dels gols, 21 del Sabadell i 12 de l'Alcoyano, o sigui, aquí bastant a favor.
Tenint en compte que aquell partit era de transcendència pel Sabadell, el de l'única derrota, al final els números són molt positius aquí a la Nova Creu Alta. Això el que implica és que al Collao hem tornat gairebé sempre de 8.
Bueno, suposo que ara el Collao pensarà que la Nova Creu Alta és un estadi molt complicat,
que és un fortí, no?
I nosaltres quan anem al Collao pensem el mateix.
Completament d'acord.
Com dèiem, l'única victòria de l'Alcoyano a Sabadell, la temporada 2010-2011, a la penúltima jornada de Lliga, el Sabadell, el dia abans, vam jugar diumenge, el dissabte, el Badalona va perdre al camp de l'Alzira i ja érem matemàticament campions de Lliga.
Llavors, el dia següent, el Coyano es va fer el passadís, no hi havia res en joc, vam perdre 0-1.
Tens millor memòria que jo. Pot ser que vinguéssim de guanyar a Castàlia?
Sí. Sí, 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 és que és tal qual...
És molt curiós,
és
això.
És com està passant aquest any, sí, sí, sí. Venien de guanyar 0-2 a Castelló.
Sí, amb gols de Juvenal i Julián Robles.
Pel playoff, i sis dies més tard, amb la derrota del Badalona, doncs campions de Lliga.
És un déjà vu, eh? O sigui, jugar a Castàlia, guanyar, que el Sabadell no acostuma a guanyar molt fora de casa, i ara rebre l'Alcoyano, bé, passadís no hi haurà, això sí, i no... Malauradament no estem ja classificats pel playoff, però vaja, ja és curiós que coincideixi aquest tram de competició. També has tirat d'equips de la comunitat valenciana en general per repassar precedents.
Sí, en total, a Sabadell, o sigui, visites d'equips valencians a Sabadell, 49 victòries d'equips valencians. O sigui,
sí, sumen tots els equips del país valencià.
O sigui, Collano, Castelló, Dénia, bueno, infinitat d'equips valencians
tots.
Que han passat per Sabadell, de moment 49 victòries, a una de la cinquantena. Per recordar la primera d'elles, el 13 d'octubre del 1940, 0-3 del Castelló a la Creu Alta.
Perquè
en partit de segona divisió.
Perquè ens fem una idea del que dèiem del tema dels equips històrics. La primera de les 49 victòries d'equips del País Valencià aquí a Sabadell va ser el Castelló, l'últim rival. Ja que parlem de l'últim rival i ja que estem parlant del centre d'esports, com arriba l'equip de Saligrat avui dia, no en quant a precedents, sinó el 2018-2019, aquesta cita de diumenge?
Bueno, sí, s'ha classificat ja amb 25 punts, 7 victòries, 4 empats i 5 derrotes. Els gols, diferència de gols, 0, 22 a favor i 22 en contra. A la nova Creu Alta hem sumat 14 dels 25 punts, repartits en 4 victòries, 2 empats i només 2 derrotes. Hem fet 11 gols, o sigui, la meitat els hem fet a l'estadi i la meitat els hem fet fora de casa, o sigui, balanç totalment igualat, i hem encaixat 9.
Hem igualat per això, els números de principis de temporada. Ho hem millorat, hem corregit els números de casa d'inicis de temporada, perquè amb Toni Saligrat aquí a Sabadell s'estava esgarrapant molts punts fora de casa, però en canvi a la nova Creu Alta semblava que era la gran assignatura pendent. Amb la bona ratxa que portem, amb l'única excepció entre cometes del partit sota l'aiguat contra el Badalona, que va ser una X, que va ser un empat, portem números molt bons i s'ha corregit aquesta inèrcia. Per cert, un dels intocables cau en aquesta jornada.
Diumenge no podrà jugar a l'Eix Coc, que va veure la cinquena targeta groga al Nou Castàlia, i quedarà només el porter Roberto Gutiérrez i Ángel Martínez com els únics jugadors del Sabadell que hagin disputat tots els minuts. Ja ho acabaré de mirar, però diria que no hi ha hagut mai a la història cap jugador de camp que hagi jugat tots els minuts en Lliga. O sigui...
Brutal la dada, eh? L'any passat Miguel es va quedar a un partit, la sanció a Mallorca, eh? O sigui, va jugar 37 partits sencers de 38.
Sí, sí. Pues, ja acabaré de mirar, però a mi em sonava que no hi ha cap jugador de camp, eh?
Si tot continua així aquesta setmana, serà Àngel Martínez l'únic que podrà dir que és jugador de camp, que de moment ho ha jugat absolutament tot. Aquesta dada també em sembla impressionant, és el bagatge de Toni Saligrat, està fregant el número rodó tant en un sentit com en l'altre, ja tant de bo que sigui en el positiu aquesta setmana, però són xifres molt, molt, molt remarcables, del tècnic de Torrent.
Sí, és un clàssic ja de segona divisió B, en total 237 partits a la categoria de bronze, 99 victòries amb la de Castelló de la setmana passada, o sigui, diumenge segurament arribarà el centenar, ja pots posar que serà la victòria número 100 de Toni Saligrat.
Miguel Ángel Rodríguez, 2 punts, Toni Saligrat guanyarà el seu partit 100 aquesta setmana.
Sí, senyor. I per contra, el que deies, de les derrotes, 49, o sigui, està una del centenar de victòries i la cinquantena de derrotes, esperem.
Ja, però és que és la meitat, eh? O sigui, sí, ha guanyat el doble de partits dels que ha perdut a la categoria.
Sí, sí, sí. O sigui, és que no, el percentatge de derrotes era un 20%, o sigui, només perd un partit de cada 5.
Déu-n'hi-do, és una dada d'aquelles que bé fa... També és veritat que hi ha molts empats de pel mig, que mirant les xifres, però és un entrenador supercompetitiu i ho està demostrant. I tot això, últim partit del 2018 a casa, no del 2018 com a tal, perquè encara hem d'anar dissabte a Ejea de los Caballeros amb la fresca, a les 5 de la tarda de la setmana que ve, però aquesta setmana encara hem de posar-li el llacet als partits com a local.
Sí, últim partit a l'estadi d'aquest any natural. Els tres últims anys, o sigui, 2017, 2017 i 2015, no hem perdut l'últim partit a casa, dos victòries i un empat, i l'última derrota en el darrer partit a la nova Creu Alta, el 2014, Sabadell 1, Leganés 2.
on està un i on està l'altre.
Sí.
I qui ens havia de dir qui que el Leganés estaria ara mateix a primera divisió, però vaja. L'Alcoyano, com arriba? El Deportivo, com el coneixen allà baix, al partit d'aquesta setmana?
Bueno, ara mateix 14 classificat amb 18 punts, o sigui, 7 menys que el Sabadell, 4 victòries, 6 empats i 6 derrotes, 15 gols a favor, és a dir, 7 menys que el Sabadell, això sí, han encaixat menys gols que el Sabadell, és lògic, perquè el Sabadell és juntament amb el Mestalla l'equip més golejat de la Lliga, doncs el Collà només ha encaixat 20.
Déu-n'hi-do. 8 punts a domicili, repartits, sí. De quina forma?
2 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Només ha marcat 6 gols fora de casa, o sigui, no arriba al gol per partit, i n'ha encaixat 12.
Hi ha algú que altre que m'havia penjat el cartell d'agafe. Jo també s'ha de dir que ha guanyat de pols, perquè les dues primeres victòries fora de casa Adrià Arroyo no va viatjar amb l'expedició. Per tant, vaig trencar aquest malefici aquesta setmana a Castelló i per tant puc dir que jo he vist guanyar l'Alcoyano en un d'aquests dos partits fora de casa, o sigui, en directe a l'estadi. O sigui que jo ja he vist tot el que havia de veure guanyar l'Alcoyano fora de casa aquesta temporada. Més cosetes, 3 partits seguits que no guanya. Per tant, una petita, no sé si dic crisi o petit sud traca el de l'equip de Vicente Mir.
Bueno, la línia de temporada que està sent bastant irregular a l'Alcoyano, que de fet per això està 14 classificat, doncs porta allà 3 partits sense guanyar, 2 empats i una derrota. I si mirem el balanç fora de casa, fa gairebé 2 mesos que no aconsegueixes 3 punts. L'última victòria, el 27 d'octubre, 2-3 al camp del Mestalla.
No va ser aquest el que jo vaig veure.
No.
Només l'Egea... No vaig viatjar a Paterna per veure aquest partit. Em dius que l'Alcoyano fa molts pocs gols fora de casa, en canvi, hi ha algun que altre equip que encara el supera.
Sí, han comentat que només havia fet 6 gols fora de casa, que no arribava al gol per partit, doncs és el quart equip que menys gols fa fora de casa, només el supera, entre cometes, l'Olot i el Castelló amb 5, i l'Egea, els pobres, que només han fet un gol. I diria que va ser al principi. O sigui, crec que porten 6 o 7 partits seguits sense marcar fora de casa.
Tot i així, ve d'empatar precisament contra l'Alcoyano en l'última jornada al Collao. L'àrbitre, a mi m'ha sorprès, algun dia la federació ens explicarà per què les designacions arbitrals són tan capritxoses. Perquè aquest bon home és andalús, 38 anys, 7 categories de segona divisió B, i si no em dius el contrari, a mi ni em sona.
Ni et sona, ni em sona a mi tampoc, ni al Pau que està aquí no crec que li soni tampoc. José Caucelo Sace, que vam fer broma ahir, que amb aquests cognoms ja anava dirigit que va ser àrbitre,
de fet,
Caucelo Sace.
El comentari en privat de Miguel Ángel Rodríguez va ser: el que no li pega és lo de José.
Sí, li tocava un nom més, una mica més estrany, però bueno, per compensar una mica.
Com Damaso, no? Aquell arcediano Monestillo. Tenim per aquí el Pau Vitorera, que el citaves. Pau, com estàs?
Hola, Adri, què tal? Bona tarda.
Quin nom li posem a aquest bon home? Caucelo Sace.
Eustaquio, no? També sortia
sí,
per allà.
Sí, això va sortir, home, sí. Seria nom d'àrbitre dels 40,
El que vulgueu,
Eustaquio Caucelo Sace, vaja. Bromes al marge. José Caucelo Sace, andalús, 38 anys, 7 temporades a segona divisió B, i el que dèiem, clar, un andalús xiulant a la Nova Creu Alta, un partit entre un conjunt català i un de valencià.
Sí, sí,
estrany.
Un d'aquelles coses que fa la federació que no sabem ben bé per què, però bueno. Doncs allà, cap precedent amb el Sabadell i tampoc amb l'Alcoyano. I aquesta temporada ha dirigit 5 partits, 3 victòries locals, un empat i una victòria visitant. I atenció, les targetes grogues per
riurem,
partit,
riurem.
Que jo diria que des de que fem aquesta secció, jo no recordo un àrbitre que mitjana fos 8 targetes grogues. La setmana passada era de 7.
D'aquesta temporada no. Recordo,
7,
recordo que la primera setmana que vam fer la secció hi havia el pistoler de
Saragossa. De Saragossa. No recordo qui era, sí, que tenia una mitjana.
Però també era 8-9 targetes. Però vaja, estaríem aquí en el top dels àrbitres que més amonesten. I ara sí, el moment més divertit de la secció, sense desmereixer les dades del Miguel Ángel Rodríguez. Pau, què? Se t'ha escapat el riure ja.
I de tot el programa, eh?
Sí, sí, de tota la setmana. Tota, ni que sigui pel moment de tensió.
De tota la setmana.
Ni que sigui el moment de tensió que es viu en aquest moment de a veure aquests dos que han rumiat aquesta setmana.
Sí.
I el que dona després, en aquest grup de WhatsApp que algun dia hauríem de publicar directament alguns dels comentaris que surten allà, dona per una secció pròpia aquell grup de WhatsApp. Recapitulem.
Vinga, va.
Repte de la setmana passada.
La setmana passada buscàvem... Bé, recordàvem que anàvem a Castàlia i el Castellón era un dels últims equips el qual havien vençut en un mateix any natural 2 cops al seu estadi. Diria, ara tirant de memòria, que va ser 2001, no? La temporada de, de play-off. Bé,
sí.
I després...
Mitja temporada
correcte,
sí, mitja no.
I l'altra no.
Sí, al final buscàvem precedents...
Tot el que havia, tot el que havia passat després d'aquell partit. És a dir, després de guanyar 2 cops a Castàlia en un any natural, havia passat tres cops més. Això ho vam avançar en directe.
Sigui Copa o sigui partit de Lliga que coincideixi que fas dues visites segona volta i primera volta de l'any següent.
Correcte.
I clar, que guanyi dos partits seguits al Sabadell fora de casa, que coincideixi mateix camp, mateix rival i que sigui en un mateix any natural, fotut, però vam trobar tres precedents. Sí. Els ha trobat Miguel Ángel Rodríguez?
Sí, senyor. El Figueres, el Palamós i l'Espanyol B.
I també tenia curiositat, no?
Tots tres són catalans, i atenció a aquesta curiositat, perquè
aquesta.
És brutal.
És boníssima.
Les tres victòries, o sigui, a Figueres, els dos partits que vam guanyar van ser per 0-3, al Palamós, els dos partits que vam guanyar van ser per 0-2, i l'Espanyol B, tots dos partits per 1-2.
O sigui, impressionant. O sigui,
fet aposta,
en 17 anys, el Sabadell, en un any natural, guanyar dos partits seguits en el mateix any, al mateix estadi, mateix rival, només ha passat tres cops, però cada cop que passa, repeteix, calca el resultat.
I a més estem parlant d'un marge de, què, 2-3 anys, que va passar allò? Perquè,
sí, va ser el 2002, 2003...
2003 diria que va ser l'últim cop que va succeir això. El Sabadell, des del 2003, no ha tornat a guanyar dos cops a un equip en any natural fora de casa.
Espectacular. Has trigat molt en buscar la dada, en trobar-la o no?
Bueno, una estona, però...
Però ja t'ho has passat bé.
No, sí, són d'aquelles dades que sí, agrada buscar, perquè no, són rares.
Has de buscar
sí.
Victòries fora de casa, que clar,
tampoc
hi ha...
És veritat, és veritat. I la d'aquesta setmana? Ja riu.
La d'aquesta setmana.
Diu que ve amb ganes.
No m'he preparat un bonus avui.
Literalment m'ha dit això. Diu, de normal porto una segona pregunta per si de cas, perquè em fa patir el Miguel Ángel.
Avui estic molt segur.
Doncs va, dispara.
Aviam, anem a posar en context. Aquesta setmana parlàvem a les portes giratòries amb Manuel Gato,
sí.
Davanter del Sabadell. Un Manuel Gato que a la seva carrera ha marcat 3 vegades contra el Sabadell. Ha marcat 3 gols al Sabadell amb una altra samarreta. De l'actual plantilla, Manuel Gato és el jugador que més gols ha marcat al Sabadell amb una altra samarreta, aquesta circumstància. Doncs et pregunto,
no,
busco...
No és l'únic, per això, perquè Adri Cuevas, per exemple, va marcar contra el Sabadell l'any passat.
I Felipe Sanchón.
Correcte.
I algun més hi havia, que ara se m'escapa, però ara bé, és igual.
Edgar Amarreus.
Correcte, un gol només. Llavors jo estic buscant l'últim jugador, en passat Arlequinat, que li va marcar 3 gols al Sabadell.
Últim... jugador de...
Sí, que després de sortir de Sabadell...
Uh-huh. No, abans o després, és igual, eh? L'últim jugador amb presència a la plantilla del Sabadell que abans o després de la seva carrera hagi marcat 3 gols contra el Sabadell. Tenim el cas de Juanto. Evidentment, Juanto no n'ha fet 3.
Però un jugador que està a la plantilla actual.
No. Un jugador que hagi passat pel Sabadell. És a dir, anem a posar un exemple.
Podria ser
no
Antonio Cañadas.
No ho sé, no
Cañadas, més pista.
No és Antonio Cañadas.
Com et desmunti
no
això?
No és Antonio Cañadas.
No, però Cañadas ha fet 3 gols amb l'Eldense.
Però no és l'últim,
no? L'últim.
Clar. Vale, l'últim. Vale.
Clar.
Bueno, però...
Anem a posar... Ja ha posat el centre d'allà cap endavant.
Prepara un bonus track, sí, passi de cas.
Des del 2015
no,
cap aquí.
No crec, et donaria 3 intents i crec que no el trauries a la primera.
Bueno, clar,
però
bé,
atenció, espera. Antonio Cañadas va estar a la plantilla del Sabadell el 2005,
sí,
aproximadament.
Sigui, no, dir, no, sigui,
no en el moment
el
que marca
de referència
gol.
No és quan marca el gol, sinó en quina plantilla estava.
Correcte.
O sigui, que has d'anar agafant plantilla per plantilla, l'any passat l'altre.
És a dir, poso casos, per exemple, Marc Fernández li va marcar un gol al Sabadell, uh-huh, amb el Llagostera, Raúl Tamudo li va marcar 2 gols al Sabadell amb l'Espanyol B,
sí,
quan començava,
sí,
la seva carrera, però jo estic buscant un altre.
Bé, doncs repte llançat. La setmana vinent sortim de dubtes. Miguel Ángel Rodríguez, gràcies per totes les estadístiques, per la finada. La setmana vinent rematem el 2018 fora de casa i segur que amb les 100 victòries de Toni Saligrat. Fins ara.
Fins ara.
Pau, fins ara.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hola, sóc Manuel Gato i us recomano escoltar l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, clavats un quart d'hora i tanquem el programa. Hem de parlar encara del Sabadell Nord, del Mercantil, de natació, de waterpolo, de motor, també d'handbol. Primer de tot, després de l'aturada pel pont, el Sabadell Nord reprèn l'acció a primera catalana diumenge, rebent un Guineueta. La veritat, està enratxat. El rival ha guanyat els últims 3 partits i ha redreçat així el rumb amb el qual va començar la temporada. L'entrenador arlequinat, Quico Díaz, remarca sobretot la importància del doble duel directe que tindran de forma consecutiva a
Can Uriac, dos partits a casa que marcaran l'objectiu de la temporada del Sabadell Nord.
Esta semana y la que viene son dos equipos de nuestra liga y luego nos vamos las dos próximas, que es Bañolas fuera y Vilasar fuera, ¿no? Y tenemos que intentar en estos próximos partidos, que son dos partidos seguidos en casa y dos fuera, intentar sacar los máximos posibles puntos, sobre todo en casa, para luego salir con tranquilidad y ir el último partido de la primera vuelta a Bañolas y el primero de la segunda, pues con ese colchoncito de puntos que nos permitirá pues afrontar luego la segunda vuelta con mucha más tranquilidad.
Els fins ara lesionats Pinyol, Àngel i Isaac ja s'han entrenat amb el grup i podrien reaparèixer diumenge a 11:45 a Can Uriac. Per aquest motiu i pel fet de no haver de recórrer al juvenil per manca de futbolistes, l'entrenador del Sabadell Nord ha agraït de manera especial l'aturada que hi ha hagut. El Sabadell Nord Guineueta, com diem, diumenge al matí a 11:45 a Can Uriac, coincidint amb aquest partit i també el vinent a casa durant tot aquest cap de setmana i també la setmana que ve, el Sabadell Nord farà una recollida d'aliments, de joguines i de roba, una iniciativa solidària que l'equip de Can Uriac fa al seu municipal, treballant de forma conjunta amb les entitats socials del barri, com ha comentat Quico Díaz.
Hoy en día hay familias que, bueno, que debido a su problema económico y social, pues están pasando un mal momento y tal. Y nosotros esto, pues el otro día lo hablamos entre varias personas que estábamos aquí metidos en el club. Se decidió, pues, montar esta iniciativa. Y sobre todo con la idea puesta en darlo aquí a la parroquia del barrio, a las entidades que hay que se dedican a esto aquí en el barrio. Y más que nada, pues si podemos aprovechar que con nuestra iniciativa podemos hacer felices, que tengan una Navidad un poco más cómoda gente del barrio, pues nos sentiremos mucho más orgullosos.
Demà comença aquest recapte al municipal de Can Uriac, que recolliran aliments que no caduquin ràpid, com la pasta, la farina, la llet o l'oli, també roba o joguines noves no sexistes ni bèl·liques. I encara en futbol, el juvenil del Club Esportiu Mercantil disputa aquest cap de setmana el segon partit consecutiu al municipal de Raona Marinals. Els de Carlos López s'enfronten al Mollet, l'últim classificat de la Lliga Nacional Juvenil, en un partit marcat per les baixes blaugranes. El tècnic de Cienc no podrà comptar amb tres titulars indiscutibles, Joan Poc i Aiman, els dos per sanció, i Ivan Caballero, el capità, per lesió. Uns contratemps importants per un partit de màxima transcendència. Carlos López, el tècnic, es lamenta de l'absència de tres peces bàsiques als seus esquemes.
La mala sort que tenim per Mollet és que tenim l'Aiman sancionat, el Joan sancionat, i clar, al final són dos peces importantíssimes. I bueno, haurem de mirar a recuperar lesionats i si no, doncs tenim un juvenil B magnífic i posarem jugadors del juvenil B. Però sí que és veritat que llestimosament el partit és superimportant i no el podrem afrontar amb tots els jugadors disponibles com ens agradaria, però bueno, al final som a Mercantil i juguem a casa i segurament doncs intentarem sortir a les tres punts i ho aconseguirem.
Per contra, el club ha fet oficial aquesta setmana l'arribada de Jordi Castaño, migcampista procedent del Manresa, de preferent, i que podria debutar aquest mateix cap de setmana contra el Mollet, un conjunt vallesà que arriba en hores baixes a Sabadell després de només una victòria en els darrers 9 partits. El Mercantil, per la seva banda, vol trencar la ratxa de 3 jornades sense conèixer la victòria. Els blaugranes, recordem, són novens a la taula amb 19 punts. El Mercantil Mollet comença demà dissabte a les 4 de la tarda a Raona Marinals.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrade Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrade Jartois.
El Club del Viatger us convida a la presentació dels seus viatges per al 2019. Descobreix els viatges més apassionants, culturals, musicals i, pels més aventurers, llargues distàncies. T'ho explicarem tot el dimarts 18 de desembre a les 6 de la tarda a la Fundació Antiga Caixa Sabadell, al carrer d'en Font 25. I per finalitzar, prendrem tots un pica-pica. Apunta't al teu viatge durant la presentació. Tindràs un 5% de descompte. Confirma la teva assistència al 93 766 5996. I per estar més a prop, col·laboren amb nosaltres Viatges Equador de Sabadell Centre i Eix Macià. Amb el Club del Viatger, tot el món per a tu.
A la
les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys, volem que visquis un Nadal de somni. Per això, romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa d'avui d'aquest divendres 14 de desembre del 2018. Ahir al vespre va tenir lloc el tradicional acte de cloenda d'Elies Castellarnau per celebrar un any més, un cop més, la seva participació a les 24 hores de motociclisme de Catalunya. Un dia per recordar els millors moments de la prova de resistència que van disputar el passat mes de juliol i que van tancar amb una meritòria quarta posició després de fer el podi el 2017. Un equip peculiar, aquest Elies Castellarnau, que està format per professorat i alumnat del centre i que s'encarreguen de posar a punt la Kawasaki, amb la qual participen. Aquesta era la conversa del Pau Vituri amb un dels responsables d'aquest projecte.
Bona tarda, Adri. Doncs sí, aquí ara mateix a l'IES Castellarnau amb el coordinador d'aquest projecte de l'IES Castellarnau, amb el David Luarna. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí estem una mica nerviosos.
Amb aquest acte de cloenda, un clàssic, no?, també de l'institut en els últims anys, em deies ara, per fer una miqueta de balanç, no?, com sempre, del que ha estat l'any, aquesta participació de les 24 hores, d'això consisteix, no?, aquest acte.
Sí, en principi la cloenda venen a situació els alumnes que van vindre l'any passat, que van acabar en principi el curs de automecànica, automoció, de sanitat, i, bueno, expliquem una miqueta, recordem les anècdotes que van passar i, bueno, els alumnes que estan aquí cursant aquest any, doncs, bueno, veuen una miqueta com funciona tot aquest projecte, no?
Un any especial, si no vaig errat, era el 15è, en què participàveu a les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya. Per tant, també et demano com una valoració, no?, del que ha estat l'any, el que també heu dit aquí, aquesta quarta posició, sempre allà fregant el podi en els últims anys. Suposo que les sensacions un altre any són bones.
Sí, la veritat que és un cúmul d'èxits d'any rere any, no?, perquè això no pot ser d'un any començar un projecte nou i arribar on estem, sinó que és feina de companys que han estat treballant i, bueno, i ara tenim aquest resultat que, bueno, l'any passat vam ser tercers, aquest any hem sigut quarts, segons la categoria, i, bueno, un èxit molt, molt gran i a continuar endavant.
Explica'ns una miqueta, per qui no domini també molt del tema, què feu aquí exactament amb els alumnes, com s'involucren, com s'impliquen en aquest projecte de les 24 hores?
Bueno, amb els alumnes tenim alumnes d'automoció i alumnes de sanitat. Llavors, els alumnes d'automoció estan durant tot el curs modificant i fent la preparació, aprenent totes les peces de la moto, sapiguent què és el que tenen que fer al dia de cursa, si hi ha una caiguda, si cauen, perquè és molt important saber al costat que cauen, si cauen pel costat de la dreta, al costat esquerre, i, bueno, i saber com funciona tota la moto per si tenen que fer qualsevol avaria, canviar qualsevol peça, saber-ho. I després els alumnes de sanitat també és una feina molt important perquè tenen que controlar l'estat físic i anímic dels pilots, i que perquè, bueno, és una feina que no es veu, no? Perquè aquesta feina, si estàs allà sí que controles, estàs amb elles, i la veritat que és una feina molt interessant i molt important.
I al final l'eterna lluita de sempre, no? Suposo que també mirant una mica de cara al 2019, patrocinadors. Suposo que és l'eterna lluita, com diem, Rival David, de tots els equips que busquen sponsors, busquen la manera de finançament. Tu com a coordinador suposo que deu ser la feina més dura, no?
Sí, la veritat que aquesta feina costa molt perquè avui en dia les empreses vas a demanar i sí, et diuen, bueno, sí, t'ajudo, vale, quan pots aportar? Bueno, puc aportar material, puc aportar ajuda tècnica, doncs clar, el problema és econòmic, la veritat, i si no hi ha diners no pots comprar peces, recanvis, i, bueno, clar, i tot això comporta després més problemes, si hi ha una caiguda, si no pots tindre material, bueno, això ja continuem endavant com podem i ja està.
Doncs David, moltíssima sort de cara al 2019 i gràcies també per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres per vindre.
Més coses en format més breu, encara relacionat amb la benzina. El Motor Club Sabadell organitza aquest diumenge al seu local al carrer Pau Claris la presentació del llibre La Volta al Món en 100 dies, de Víctor Sagi i de Jaume Falguera. Es tracta de dos aventurers de més de 60 anys que l'any 2014 van completar la Volta al Món en moto, sortint i arribant des de Barcelona. A 2:15 arrencarà diumenge aquesta xerrada amb totes les anècdotes viscudes pels dos autors de l'obra. En natació, Catalina Curró ha estat 22ena a les eliminatòries dels 400 lliures medallistes del Mundial de Piscina Curta que s'està nedant a Hangzhou, a la Xina. La nedadora mallorquina del Natació Sabadell ha aturat el crono aquesta matinada als 4 minuts, 11 segons i 40 centèsimes, és a dir, a 6 segons de la seva millor marca, quedant-se fora de la final. Demà, la Dinka nedarà per últim cop en aquest Mundial. Seran els 200 estils, on també està previst que debuti Marina García, després de la intervenció de fa una setmana per haver-se'n passat un os de pollastre. Marc Sánchez nedarà també demà l'última sèrie dels 400 estils, tot en un campionat que finalitza diumenge. I no sortim encara de l'aigua, perquè on també torna la competició aquest cap de setmana és a la Lliga Premat de Waterpolo Masculí, i ho fa amb una situació compromesa per l'Estalpul Natació Sabadell si vol ser a la pròxima edició de la Copa del Rei, que se celebra, recordem, a mitjans del mes de febrer a Mataró. Els 8 equips participants surten de la classificació al final de la primera volta, i ara mateix el club es troba en aquesta posició, és a dir, 8è, amb només 2 victòries en 9 jornades. Per acabar-ho de rematar, els de Quim Colet s'han d'enfrontar en aquestes dues últimes jornades abans del Nadal als dos equips que tenen just per sota la classificació, el Navarra, la setmana que ve a Can Llong, i el rival de demà, l'Echeide. En condicions normals, dos conjunts de nivell inferior al Natació Sabadell, però no va la badà, veient com s'està desenvolupant aquesta campanya. Colet és conscient de tot plegat, però creu que el seu equip ho té tot per ser a la Copa.
Si l'equip està tot al 100%, doncs, i no hi ha cap situació extra, vull dir estranya, a l'equip, si no baixa el pistó, evidentment, ha demostrat la seva vàlua, i amb el Navarra exactament el mateix. Vull dir, són dos partits que en unes altres circumstàncies segurament et diria, bueno, pues, sí, està molt bé, inclús a l'equip segurament a lo millor les revolucions les podria baixar una miqueta o no, inconscientment, no perquè l'entrenador els hi digui o ho prepari, però amb les nostres circumstàncies hem de treballar.
El partit de demà juga a les 6 de la tarda a la piscina a Cidalio Lorenzo, a Santa Cruz de Tenerife, un escenari peculiar més enllà de ser, per raons lògiques, el desplaçament més llarg de la temporada, perquè juntament amb el Medi i el Mataró, l'Echeide també juga els seus partits a piscina descoberta. Això pel que fa a la Lliga Premat masculina, que torna a l'acció just quan s'atura la femenina. El motiu és la disputa demà a la 1 del migdia a l'illa veïna, a Gran Canària, del tercer partit de la Lliga Mundial 2019, entre Espanya i Grècia, l'actual subcampiona d'Europa. En total hi ha 7 waterpolistes del club, concentrades des d'ahir a Les Palmes: Maica García, Mati Ortiz, Laura Ester, Ani Espar, també Bea Ortiz, Judit Forca i Paula Leiton. Dimarts, per cert, rebran en el mateix escenari a la selecció russa a la quarta jornada d'aquesta competició. I el Sant Esteve Palautordera mesura la millora experimentada per l'Oar Gràcia a la primera nacional d'handbol. L'equip verd blanc és setè i visita la pista del penúltim. Gerard Gomis, tècnic verd i blanc, és conscient que davant d'aquest perfil de rivals no poden fallar.
Són dos partits que s'han de treure, és a dir, que no hi ha excusa, s'han de guanyar. Tots els resultats trets aquestes tres setmanes passades, si ara mateix no es culminen, no servirà de res, perquè la part positiva de treure punts contra els de dalt significa que si tu fas la teva feina, que és guanyar els que a priori estan per sota teu, tu trauràs més punts que la resta. Si guanyes contra els de dalt però perds contra els de baix, al final et quedes igual. Per tant, una mica aquestes dues setmanes que venen ara han de ser, diguem, la gran confirmació de tot el que s'ha estat treballant en aquest mes passat.
De fet, Gomis ha lamentat haver-se deixat punts contra rivals de la part baixa com el Poblenou o el Sant Joan d'Espí, el que ha fet que l'equip no estigui entre els primers. El Gràcia concretament és setè ara mateix amb 13 punts, 7 més que no pas el seu pròxim rival. A les 6 de la tarda arrenca demà aquest Sant Esteve Palautordera o el Gràcia Sabadell. El 13, el programa d'esports de fons d'aquesta casa, el coneixen com a Gonzalesi, el Toni González. El control de Socos envia una abraçada. Adrià Rollos ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, @RadioSabadell al Twitter, també a Instagram, a Facebook o a radiosabadell.fm. Diumenge, des de 4:15 a la Nova Creu Alta, el Sabadell en joc del Sabadell al Collano. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.